L'Ametlla de Mar oferirà als turistes un bany entre tollines. Amb aquesta proposta turística innovadora, comencem l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dijous 27 d'octubre. En el marc de la quarta jornada de la tonyina roja del Mediterrani, que va tenir lloc ahir a l'Ametlla de Mar, el grup Balfegó va fer públic una innovadora proposta turística, el bany a les granges de tonyina. Aquesta iniciativa forma part del Tunatur, un projecte basat en un circuit turístic i cultural al voltant d'aquest apreciat túnit. El grup Balfegó, empresa de pesca, engreix i comercialització de la tonyina, invertirà prop d'1 milió d'euros en la fabricació d'un catamarà turístic amb capacitat per a 60 persones que traslladarà els visitants a les granges. Tot seguit, per torns, es podrà dur a terme l'activitat d'esnorkel. Les visites a les granges de tonyina podrien començar a partir del mes de maig. Escoltem Pere Vicent Balfegó, membre del grup Balfegó.
Estem treballant en la regidoria de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb el projecte que s'anomenarà Tunatur. La col·laboració, entre altres, no, en aquest projecte, el Tunatur, del nostre grup serà la fabricació en breu d'una embarcació, d'un catamarà turístic per poder portar turistes, visitants, gent de l'Ametlla a les nostres instal·lacions i inclús poder fer un bany amb les tonyines, algo que estem fent ara amics, a familiars.
Segons consultes fetes pels propis responsables del grup Balfegó amb turoperadors de la Costa Daurada, l'activitat podria portar 7.000 visitants al mes. D'altra banda, una de les ponències destacades de la jornada va ser la del catedràtic d'Economia Pesquera de la Universitat de Barcelona, Ramon Franquesa, qui va avalar la necessitat de retardar el període de pesca de tonyina al Mediterrani uns 15 dies. Escoltem Ramon Franquesa.
Des d'aquest punt de vista, aquest moviment donaria, per una banda, més temps a que pugui produir-se aquesta reproducció i, per tant, que l'estoc de tonyina es recuperi en menys anys, i, d'altra banda, també permetria un consum menor de carburant i de temps de búsqueda de pesca, perquè això el que implica és situar la pesca en el moment en què els peixos estan més concentrats, el que vol dir menys emissió de CO2, etc.
Actualment la tonyina es captura des de mitjans del mes de maig fins a mitjans del mes de juny i des de fa un parell d'anys que Balfegó reclama que retardi l'inici de les captures 15 dies, situant el període de temps per pescar en el mes de juny. Emprenem a continuació el bloc provincial i comarcal. Repsol prova un sistema per detectar vessaments al mar. Pressionada pel reguitzell de vessaments que hi va haver l'any passat al litoral tarragoní, la companyia Repsol es va comprometre davant les administracions a invertir diners i esforços a millorar la seguretat a les instal·lacions que té el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Al gener, Repsol va anunciar una inversió de 130 milions en 4 anys per evitar més fuites i a hores d'ara, quan han passat 10 mesos, ja n'ha gastat 27,5. Com a projecte més innovador, Repsol està provant un sistema automàtic de detecció de vessament de cru o d'hidrocarburs al mar que es basa en càmeres d'infrarojos. Aquesta tecnologia pionera es prova a la plataforma d'extraccions Casablanca, que està situada a uns 50 quilòmetres del Delta de l'Ebre i que és l'única plataforma en funcionament al litoral espanyol. Des d'aquesta plataforma es produeixen els hidrocarburs, que és s'envien a la refineria del Tarragonès. D'altra banda, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, i el director de la Unitat de Negocio Espanya de Repsol, Javier Moro, van signar ahir a la tarda un conveni de col·laboració per a la presentació de serveis públics en l'àmbit social, un conveni que permetrà a l'ens comarcal del Baix Ebre rebre una aportació de 20.000 euros. I continuem parlant d'energia. Els 13 ajuntaments més propers a Ascó es reuneixen per analitzar la situació de la central nuclear. Els 13 ajuntaments més propers a la central nuclear d'Ascó es van reunir aquest dimecres a l'Ajuntament d'Ascó per repassar l'activitat del complex. El director de la central nuclear d'Ascó, César Candàs, va exposar les fites més significatives de la planta durant l'últim any i el subdirector d'instal·lacions nuclears del Consell de Seguretat Nuclear, Javier Zarzuela, va analitzar les incidències que han patit els reactors durant el darrer any. Representants dels consistoris situats a menys de 10 quilòmetres de la central van participar en la 13a reunió del Comitè Local d'Informació, òrgan convocat i dirigit pel Ministeri d'Indústria. En la trobada també hi van participar representants polítics i membres d'associacions esportives i culturals de l'entorn. Zarzuela va explicar l'informe elaborat pel Consell de Seguretat Nuclear per a la renovació de la llicència d'activitats de la central nuclear d'Ascó. Aquest dijous és l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant el que acollirà la reunió del Comitè d'Informació corresponent a la central nuclear Vandellòs 2. I anem ara cap a l'Aldea. Els veïns de l'Aldea han decidit donar un vot de confiança al secretari d'Estat d'Infraestructures, Víctor Morlán, que fa unes setmanes va comprometre's en una reunió amb l'alcalde de l'Aldea i els representants polítics del consistori que el Ministeri de Foment reprendria de manera imminent les obres de l'esperada variant de la Nacional 340 aturades des del juliol del 2010. Ara bé, el compromís de Morlán va ser sense concretar cap data i això no ha agradat gaire als veïns del municipi. Abans d'ahir a la nit, en una assemblea ciutadana a la qual hi van assistir una setantena de persones, l'alcalde de l'Aldea va explicar la situació i es va decidir marcar com a data límit per al reinici de les obres el 15 de novembre, 5 dies abans de les eleccions. La prostitució ocupa la Nacional 340, via on la Generalitat no podrà multar. La prostitució s'ha fet ben present en determinades carreteres de les Terres de l'Ebre en els darrers anys, amb una especial incidència a la Nacional 340, al seu pas pel Baix Ebre i el Montsià. Més d'una vintena de noies exerceixen habitualment la prostitució a peu d'aquesta via en diferents entradors o camins i finques particulars en termes municipals com els d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Amposta o el Perelló, entre d'altres, en zones allunyades dels nuclis urbans. Segons policials consultades pel Diari de Tarragona, la prostitució s'ha desplaçat en bona mesura dels prostíbuls existents antigament a peu de carretera cap a la mateixa via de circulació per la pressió existent sobre aquests locals i l'actual context de crisi. Bona part de les noies que exerceixen la prostitució a les vies ebrenques procedeixen de l'Europa de l'Est i no són residents a la zona, sinó que són portades cada dia a la carretera des d'altres municipis o comarques. Els ajuntaments no tenen competències ni intenció d'implantar cap ordenança per eliminar aquesta pràctica i confien en la Generalitat per tal de trobar una solució. El conseller d'Interior, Felip Puig, va anunciar una normativa per lluitar contra la prostitució a les carreteres, apel·lant a la perillositat que suposa per al trànsit. Així, la reforma de la Llei de Carreteres Catalanes preveu prohibir l'ocupació d'una franja d'uns 50 metres a la vora de la via per tal de dur a terme activitats d'intercanvi sexual que posen en perill la seguretat del trànsit amb sancions de fins a 30.000 euros per a meretrius i clients. El problema que ja radica en la norma que es podrà aplicar només en les carreteres locals, provincials i de titularitat de la Generalitat, però no en les estatals, com és el cas de la Nacional 340. Tot i que avui tenim un dia de pluges abundants en el camp, a l'agricultura, ja fa dies que tenim queixes sobre la sequera i com ha afectat això al cultiu. La sequera i les altes temperatures frenen l'inici de la campanya dels cítrics a les Terres de l'Ebre. L'escassetat de pluges dels últims mesos i l'allargament del període d'altes temperatures fins ben d'entrada a la tardor poden acabar complicant una campanya de cítrics a les Terres de l'Ebre, que ja es preveu sensiblement inferior a l'anterior. L'increment d'un 18% de les mandarines es veuria neutralitzada per la caiguda del 40% de varietats de taronges com la nabelina. Les condicions meteorològiques estan afectant el calibre de la fruita i el moment idoni de maduració, fet que està forçant els productors a dilatar al màxim l'inici de la collita a ple rendiment. Són dos dels condicionants principals que influeixen en la comercialització de la fruita, especialment quan va destinada al mercat europeu. Tot i que alguns citricultors ebrencs han decidit començar ja la campanya en comptagotes i limitada a les varietats més primerenques, molts continuen encara esperant l'arribada del fred, que ha de permetre transformar el color verd actual de la pell en la taronja, característic dels cítrics madurs. Repassem ara els titulars d'aquest dijous 27 d'octubre. L'Ametlla de Mar oferirà als turistes un bany entre tonyines. El grup Alfegó invertirà prop d'1 milió d'euros en la construcció d'un catamarà per traslladar els visitants a les granges. Repsol prova un sistema per detectar vessaments al mar. La companyia ha invertit enguany 27,5 milions en obres i en tecnologia a Tarragona i l'Ebre per evitar fuites. Els 13 ajuntaments més propers a Ascó es reuneixen per analitzar la situació de la central nuclear. L'Aldea vol la represa de la Variant abans del 15 de novembre. La prostitució ocupa la Nacional 340, via on la Generalitat no podrà multar. La normativa que es tramita al Parlament per sancionar aquesta pràctica no inclourà les carreteres estatals. I la sequera i les altes temperatures frenen l'inici de la campanya dels cítrics a les Terres de l'Ebre. El descens de la collita de taronges neutralitzarà l'augment de la de mandarines, que tindran un menor calibre per la manca de pluges. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dijous. El control de sons ha acompanyat Fini Lleó i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.